Al matí, amb Raquel García.
I once would receive invitations. Les obligacions a la feina, els maldecaps amb la família, les frustracions pròpies, les dificultats per arribar a final de mes o per superar una malaltia, i fins i tot per aconseguir fer realitat els somnis. Són molts i diversos els obstacles que cadascú de nosaltres ens acompanyen al llarg dels anys, i no sempre és fàcil no caure en l'angoixa, en el patiment o el desànim. Per això nosaltres cada setmana busquem un antídot, i el trobem en el coneixement d'aquelles persones inspiradores, capaces de superar les dificultats, d'aixecar-se malgrat les caigudes, de no perdre la serenor ni l'esperança. I en aquest viatge, per trobar persones singulars, especials i lluitadores, ens acompanya el nostre historiador de capçalera, en Josep Alavedra Bosch. Josep, bon dia.
Bon dia, què tal, Raquel? Com estem?
Amb moltes ganes. La setmana passada vam parlar amb en Pol Cruells.
Interessantíssim, molt maco, fantàstic. Quasi, escolta, ens estem aquí passant-se de temps, perquè va ser engrescador, anar xerrant, i a més coneixent coses que a part de la seva categoria com a músic, sobretot a mi, i em sembla que a tu i a tots els oients, el que va impressionar és la seva categoria personal, no? El seu fer, el seu tarannà, i fantàstic,
De fet, l'any passat amb tu sempre descobríem part del nostre patrimoni cultural immaterial, i aquesta vegada el que volem és despertar l'alegria de viure en els nostres oients. I per això només cal, doncs, estar atents, obrir els ulls, no?, com fan els nens moltes vegades, amb aquella mirada curiosa que tots portem a dins. I això precisament és el que li va passar al nostre convidat fa uns anys. Es veu que va trobar per casualitat un acordió diatònic en un mercat de segona mà de Sabadell, i des de llavors aquell instrument l'acompanya i és part indispensable de la seva vida. De fet, ell és tot un expert en rescatar melodies del passat per portar-les al nostre present i fer-les accessibles a tots i a totes. Carles Velda, bon dia i benvingut.
Bon dia i bona hora.
Tenia moltes ganes de compartir una estona de ràdio amb tu. Com t'hauríem de presentar? Perquè acordionista, cantant, músic, com et defineixes?
Jo un dia em vaig autodefinir per estalviar-me tot això, i vaig trobar una fórmula que em va agradar, que és dinamitador sociocultural.
Caram, això sona potent, de dinamita.
Exacte.
Ostres, això quasi és de Nobel, això és...
Però ens donen el Premi Nobel.
Oh, tant, sí.
Haurem de fer una nova categoria.
Ostres.
Exclusiva. I escolta, clar, la teva vida, podríem dir que està lligada a la música des de ben petit, però com són aquelles primeres passes? O sigui, qui et va conduir en aquest aprenentatge?
Mira,
i per què?
M'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè normalment no ho explico, i aquí a Sabadell té molt sentit que ho faci. Jo vaig començar a fer música amb el Josep Maria Pla de Vall, un compositor sabadellenc, i vaig seguir amb l'Isabel Isard, una professora de piano que va ser directora de l'Escola de Música, seva dona també, i vaig estar amb ells molts anys estudiant piano i solfeig. Després vaig fer una mica d'harmonia, fins que als 18 anys vaig abandonar, diguéssim, l'estudi regulat de la música. Vaig fer un parell d'anys sabàtics fins que em va caure aquest instrument a les mans, i tot allò que havia après amb ells ho vaig abocar al diatònic.
Perquè he nascut a Sabadell.
Sí, al Santa Fe, com tots.
Santa Fe.
Sí, jo també. Jo també. Els més joves diran, això què és, Santa Fe?
Expliquem-ho. Santa Fe, això està allà al Taulí, el que és avui en dia el Parc Taulí. Que, esclar, bueno, no fa tants anys, allò eren unes amiquetes les... Bueno, no tant les afores, però començava a créixer, començava, doncs, els barris, doncs, a poblar-se, no? Mm-hmm. Que, bueno, i que molt abans, a començaments del segle XX, es deia els Eucaliptus.
Els Eucaliptus, sí. Que és l'altre edifici, el més...
Exacte. Sí. Sabadellenc, aprovat, eh? O sigui, neixes a Sabadell i llavors, més o menys, cap a on? Pel barri, pel centre...
Sí, a una zona... A uns pisos també molt singulars del Sauquet.
Sí.
El que en diuen els pisos del gas o de la caixa, perquè hi havia hagut els dipòsits de gas. Fins i tot aquella zona... té un poemari propi, que és el que els carrers de les fàbriques, del Roc Casagran, que havia els mateixos pisos. Són uns pisos d'obra vista amb les, tota l'estructura metàl·lica externa, pintada de mini.
Ara hi caic.
Són uns pisos molt singulars que han fet, fa un any ja van fer el 40è aniversari, que tenia una vocació social molt, molt forta. De fet, tenen un pati compartit que fins fa uns anys era obert, després l'han anat tancant, obert, diguéssim, a la gent de fora dels pisos. Penseu que hi ha allà 86 habitatges. I el local on ens trobàvem es deia el local social.
No, això és important, perquè també és l'època aquella que als anys 60 es fa també l'edifici aquell Walden.
Exacte.
Que es comencen a fer tots aquests pisos perquè d'alguna manera doncs, les persones, doncs, a part de viure doncs, així encaixonades, doncs, hi hagués una...
Un espai de trobada, de trobada, no? Per compartir. I llavors, com recordes, per exemple, doncs, aquella infantesa, en aquella comunitat, no? Amb aquells nens, a quins jocs i quins records t'aboquen?
A quin col·le anaves?
Aquí hi ha un desencaix.
Sí,
jo anava al Cor de Maria.
Ep!
Anava al Cor de Maria i llavors ara faré una mica de poesia sabadellenca. Sabeu que en aquell carrer hi havia totes les escoles.
Sí.
De fet, es podria dir el carrer de les escoles, perquè hi havia el Generalíssimo Franco, que és ara l'escola de música, el primer, que toca la Rambla. D'acord? El primer.
Digues.
Després hi havia el que ara és el Claret, que era el Cor de Maria, i han acabat el Sant Nicolau. I llavors sabeu que entre el Sant Nicolau i el Cor de Maria sempre hi havia hagut tensió, hi havia dues frases mítiques de poesia sabadellenca, que és Sant Nicolau, la merda li cau, Cor de Maria, la merda s'hi cria. Que qualsevol persona que sigui de Sabadell els hi sona. I al mig hi havia un bar mític que era el Gato Negro, que es havia els futbolins i la perdició de tot l'alumnat d'ambdós escoles.
Nosaltres, tu coneixies aquesta dita, Josep?
Sí, passa que jo era de la competència, jo era de Can Colapi. Però i tant, el carrer, estem parlant del quan es deia el carrer Bèlgica.
Exacte, el carrer Bèlgica.
Que ara és el carrer Jardí.
Sí. Sempre he pensat que es podia dir el carrer a les escoles.
És cert, és cert.
És ben trobat.
A cada cantonada, té tres cantonades, i a cada cantonada hi ha una escola.
Exacte.
Imagina't.
Sí, el Gato Negro, un mític, eh? Això era un dels mítics. Sí, explica el que és una miqueta així.
No, era un lloc molt fosc, amb uns futbolins.
Un lloc molt fosc.
Sí, jo tinc aquest record, un lloc molt fosc amb futbolins. I que anar allà, diguéssim, si ho deies a casa no els hi feia gaire gràcia.
Cor de Maria, i esclar, era mixta o no?
No, estem parlant
de quan, esclar.
No és
prehistòric, el Carles, però clar, estem parlant de, clar, de que una època tot això estava com molt...
Ara tan sols hi ha una escola que jo tingui present a Sabadell que no és mixta, que és la Vall. La Vall encara és de Sabadell, però diguéssim que tant els meus germans com jo hem anat a escoles, diguéssim...
Segregades, sí, és veritat.
Germans, quan sou?
Quan? Fins a arribar a l'institut, no? Suposo, després a l'institut
sí,
ja... Va ser la revolució,
vaig...
no?
No, revolució, va ser la revolució no, vaig patir un blocatge, vaig quedar així el pau i l'ha clavat dient, què és això?
Per això vas començar després a escriure lletres i tot, o què?
Però, sí, havia d'extirpar-me aquell...
Havies de fer catarsi.
Sí.
I escolta, clar, has tocat la guitarra, el piano, l'acordió, el flabiol, la mandolina, el xisto, la mandola... No sé si
com
em deixo...
Com ho sabeu tot això?
Em deixo alguna?
No, però... Basta de moniato. Sí, he anat tocant, sí.
I per què l'acordió doncs, és el que t'agrada desenfondar per fer vibrar la gent?
Mira, hi ha un punt de casualitat i un punt d'entendre-t'hi amb qualsevol disciplina. L'acordió va ser, de fet, va entrar per la vista. Jo no en tenia ni idea què era allò. Després n'he anat sabent coses, i fins i tot d'àmbit comarcal o local. Jo vaig anar allà al mercat de diumenge i vaig veure un moble que em va agradar molt, em van dir el preu, vaig estalviar una mica i el vaig comprar. Mon avi, que era un home també així molt inquiet, havia tocat l'acordió però cromàtic, l'altre que té el teclat com un piano. N'hi vaig dur i em va dir, això no funciona. No és que no funcionés, és que per ell és com si allò no tenia sentit, no l'entenia. I llavors m'hi vaig ficar una mica, i vaig començar a barallar i al final vaig veure que sí que era un instrument però que funcionava diferent. Una mica com un aneguet lleig, diguéssim, no? I no sé, m'hi vaig trobar. Suposo que ara que m'hi fas pensar una mica, perquè té una vessant social... És molt agraït socialment, l'acordió, eh? És a dir, mai he tingut cap problema amb cap veí ni cap veïna.
A nivell de so, no? A nivell de que no
t'assajar a casa,
bum, 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 bum.
Sí, un cop amb una noia jove que feia la migdiada. Però sembla que el problema era la migdiada, l'instrument.
Això és sagrat, sagrat la migdiada.
Però tota la gent gran, que és normalment la que ens fa com més respecte de molestar, quan senten un acordió, tolerància màxima. És un instrument que, d'una banda, ha reprès una dimensió molt jove, i no ho dic per mi, ho dic per altra gent, i, per d'altra banda, el tenim molt al cerebel. Encara és com... Són capes molt antigues de la memòria musical. I hi ha molta gent que està encantada.
Tot i que hem de recordar que tu fins i tot havies començat, no?, amb grups de punk,
sí,
és
sí.
Veritat?
Sí, però per això, perquè si et sabeu de llenc una mica, et toca cridar una mica algun moment de la vida.
I com va ser aquella etapa? I quins grups vas crear?
Ah, mira, doncs, sí. Estàvem... Jo, de fet, com a bon sabadellenc, tinc la meva colla.
Això home, això també, la colla.
Això és una cosa que...
Corda quan... Maria, la colla...
Jo sé que, sí, llavors, la colla on jo em movia és la de la Roda, la de l'Espai La Roda.
Hòstia...
I la nostra colla hi havia alguns grups, alguns que eren músics, i ens ajuntàvem. I aleshores hi havia un grup que era Arrogants i Vanitosos, es deien.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, Déu-n'hi-do. Llavors, al cap d'un temps, alguns d'ells i jo vam fer un altre grup que es deia... Vam utilitzar un nom que era molt impactant, perquè havíem de ser molt punks i molt transgressors, i era una frase que havia aparegut durant l'estiu a la televisió, que era "Chanquet, niños, chanquete a muertos". Em recordo de Verano
sí,
Azul?
Sí, home, i tant, clar. El moment clau, ens va marcar aquell moment.
Verano Azul.
En Ferran és mort, i llavors vam dir, hem de trobar una frase colpidora. I el grup es deia "Chanquete a muerto". Sí, sí, llavors això va ser, com diguéssim... El piano no l'ha deixat mai de tocar una mica per plaer, ni la guitarra. Però vaig anar com passant d'un lloc a l'altre fins que em va caure el diatònic a les mans i vaig dir, ara és la meva. I des d'aleshores sí, estic amb això.
Ja va ser un amor per tota la vida. Això no passa gaire.
Quan dius el mercat de vell, dius el mercat de la plaça.
Sí, sí, del diumenge. Sí,
de cara als oients, no? Que encara es fa, encara es fa.
Sí, i tant, encara
hi és. Sí, que hi és. Jo de vegades vaig.
I també quan diem, això ho dic també una miqueta, això, perquè a vegades, quan dius, quan diem acordió diatònic, què vol dir?
Mira,
ja, perquè sempre...
Ah, està bé, està bé. Mira, tècnicament és el nom d'una l'escala amb la que es basa. L'escala diatònica i l'altra, el que acostumava a veure amb un teclat de piano, es basa en una altra escala, que és l'escala cromàtica. Val. Això, diguéssim, que és l'origen del nom tècnic d'un i de l'altre. Per entendre'ns, és com si tinguéssim, a nivell de jerarquies o d'organització... Jerarquies, no. D'organització com una flauta dolça o una flauta travessera. Són dues flautes,
val,
però no són de la família. I això és el mateix. Perquè ens entenguem, un acordió diatònic funciona exactament igual que una harmònica. El moure la manxa una banda o l'altra fa sons diferents, que és el mateix que ens passa amb una harmònica, el bufar o el xuclar. I és el primer acordió que es va crear ara fa gairebé 200 anys.
Increïble, això.
I els Països Catalans no s'ha acabat de perdre mai i fins i tot ha viscut una revifada en els darrers anys.
I suposo que el fet de tenir aquesta passió per aquest instrument tan vintage és el que t'ha fet també recuperar o interessar-te i estudiar i fins i tot doncs, recuperar tota aquesta música tan tradicional, no? Suposo, sí. No sé, una cosa t'ha portat a l'altra. O...
Mira, em sinceraré. A veure, a mi em passa una cosa molt peculiar, que és que tinc els pares catalanoparlants, però a casa parlant castellà.
Sí.
Per un rebot d'una àvia castellana. Llavors les van conèixer. Aleshores, jo vaig haver de, durant un moment, vaig haver de tornar a pensar, a veure, qui sóc, quina és la meva cultura, com m'hi poso en aquest món. I per exemple, amb un germà seguim parlant castellà, la meva mare també... Però tot el meu entorn era catalanoparlant i els meus pares fora de casa són catalanoparlants. Simplement és com qui és alemany. No és el mateix cas, per exemple, de la gent, per exemple, que és d'origen andalús i que s'ha mantingut amb un origen andalús. El meu castellà és una mica diferent, és com si fos alemany. En aquest sentit, d'una persona que per un retruc d'una part de la família madrilenya passa això. Aleshores, jo aquí vaig haver de rumiar qui era i a quina cultura pertanyia. En un moment, als 14 anys, que dius, a veure, un moment... Què passa aquí?
On soc, sí.
Després, una cosa que em sembla que a nivell d'història podíem xerrar és la relació, que és l'origen d'una part de la meva família, la relació entre l'Alcoià i el Comtat i Sabadell, que és l'origen del meu Belda. El meu Belda és un cognom valencià, Alcoià, de l'Alcoià.
El Serpis, el Coi...
Exacte. Hi ha tota aquesta comunitat. Fins i tot aquí es veu que s'havien arribat a fer alguna mena de festes de moros i cristians en un bar del carrer del Sol, on s'ajuntaven els... la gent d'origen alcoià.
I que, a més, hi ha molt, molt lligants, també, a part amb el tèxtil.
El, sí, sí, però per això venen. No, és al revés, diguéssim, que aquesta gent estan aquí i el meu pare va acabar venint aquí pel tèxtil.
Ah, pel tèxtil. Clar. O sigui, el teu pare treballava o treballa o treballava...
És a dir, el meu pare va treballar al banc.
Val.
Però va venir pel substrat, diguéssim, de comunicació entre zones tèxtil del País Valencià i el Vallès.
Val.
Doncs el que li deia amb ell és que, clar, jo em vaig haver de, com, de pensar, a veure, qui sóc, què faig, no sé què... I quan em vaig haver de pensar, no, jo tinc una llengua a casa, però el meu entorn és una altra cultura i això, a mirar, doncs, què el caracteritza. I clar, la cultura catalana, com a totes les cultures que pateixen un intent de desplaçament i de substitució, el que els hi fan és tallar la memòria.
Exacte. Sí,
tallar
sí,
la
sí.
cadena de la memòria. Això és un mecanisme clàssic de colonització.
Intentar fer desaparèixer les arrels.
Que no
sàpigues d'on vens.
Exacte, no?
Sí,
abans
sí,
tot era dolent. No, abans no tot era dolent. Els meus avis anaven a escoles mixtes, el meu avi estudiava en català, i aquí he tingut sempre unes ganes de saber qui sóc dins un qui som.
I això ja als 14 anys ja t'ho planteges d'alguna manera? Ja...
Jo penso que aquest moment va ser com un... Aquí està passant alguna cosa que no encaixa. Perquè jo estava en una colla que tots eren molt d'origen... una catalanitat d'una altra...
D'una altra
pasta. Jo tenia una situació peculiar a casa, no? Amb un pare d'una valencianitat molt marcada, una mare nascuda a Madrid, però alhora catalano parlant.
La mare de Madrid, caram.
Sí, però per catalano parlant. Aleshores em trobava en una situació que deia aquí hi ha algunes peces que he d'acabar d'encaixar. Llavors va ser com dir, vera... Música, cultura, llengua, qui sóc i a quina colla em situo per tirar endavant.
Va ser una immersió, no? Una immersió aquí
va
cap
ser,
on...
Va ser fins i tot una autoimmersió, perquè no me n'havia d'anar fora. Diguéssim, no és que vingués d'un lloc llunyà. Era com dir, aquí estan passant coses que no m'acaben... No és que no m'acabin d'encaixar, cadascú té el seu mapa, sí. No? Diguéssim. Mm-hmm. Però ho havia de situar tot. I aquí entra les ganes de dir... Aviam, aquest entorn, quina música hi ha, i no tan sols música, hi ha mil... Amb la llengua també... Jo fins als 14 anys no vaig a la Mola.
Ostres.
Us imagineu? Sí, perquè a casa meva aquesta cultura no hi era.
Clar.
Ni anava al club. Jo no anava a nedar al club, no tinc els cavallets.
és una cosa molt sabadellenca.
Jo no tenia això.
T'ho reconeixer que jo també he començat tard en el club, vull dir que, però que sí, que és cert, si anar al club de natació, anar a la Mola, anar a Can Feu, són uns clàssics. Sí,
i això va ser en plan, ostres, aquí ja com... Bé, havia de resituar aquestes peces i... Mira, et diré un cas molt clar. A casa són tres germans.
Tots nois o...?
No, tinc una noia que té 10 anys més que jo i un germà que en té 8 més. El germà, que això és un clàssic, va anar a parar una colla d'una altra, diguéssim, amb una altra llengua vehicular i una altra cultura, i ara tots som allà mateix, però durant uns anys estàvem com bastant, no diré allunyats personalment, però culturalment, clar, l'adolescència és molt important. Quan
te vas a
l'institut, amb qui fas la colla? Doncs ma germana i jo tenim uns paràmetres més propers que mon germà, perquè ell quan va fer la colla a l'adolescència...
Li va marcar cap
va anar
cap a una altra banda, curiós.
Això passa molt. I a les famílies, a més, ho pots contrastar molt perquè la base és força compartida i hi ha un moment aquest de l'adolescència on pots anar a petar a zones diferents, oi?
Déu-n'hi-do, Chanquete ha muerto,
Aquesta és
forta,
Això és el que deia de dinamitero, Això ja... Dinamitero fort,
I clar, jo penso, quants bolos has fet al llarg de la vida? Perquè, no sé, dona la sensació que no pares mai, que col·labores amb un munt d'artistes, que experimentes, que crees nous projectes...
Sí, sóc cul de mal seient. Això sí que deu ser sabadellenc. La típica que diu, però com pot ser que t'agradés allò amb lo lleig que és? Dic, vine i t'ensenyarà la gent i ja veuràs si t'agradarà Sabadell.
És veritat,
mira. Som molt inquiets.
Això és compartit, Això és el que parlàvem també l'altre dia. De que
amb el Pol.
Que Sabadell, els que som d'aquí, nascuts aquí, ho trobem lletjíssim, no ens agrada Sabadell. Nosaltres ho podem dir, els que som de Sabadell, però que ens ho diguin els de fora, ui, llavors a mort, defensem
preparin,
Sabadell.
Sí.
Té un encant, Sabadell.
Jo penso que és la gent.
Té un encant, sí, segurament.
I, de fet, el Quimi Portet ho explica molt bé. Sabeu que
Exacte.
Va haver un disc que el volia anomenar Sabadell, al final no ho va fer, ho va deixar que feia aquell crit als concerts, que quan ell diu Sabadell la gent ha cridat, i quan li demanen el per què, diu perquè Sabadell és com serà Catalunya d'aquí uns anys, i ells han sobreviscut.
Que bo, boníssim,
això,
jo no
això,
ho sabia.
Sí,
ho heu vist
sentit.
Sí. Veniu, no, és que sabeu, tu vine allà un any i aguanta. I nosaltres hi som.
Home, i a més...
Aguantant un panorama...
Sabadell és...
I amb optimisme.
És molt dur, però a la vegada és molt, molt enriquidor. És, bueno, és el Ripoll, és la Mola, és... i sobretot el que tu dius, la gent...
I el passat, i la gent, i la diversitat. Jo crec que tot això ens dona un caràcter i una identitat. Tenim un missatge per tu.
Ostres, quina por.
Hola, Carla, sóc el Pol. Estic molt content que hagis vingut al programa perquè crec que ets una persona que té una entrevista, ja ho saps. No perquè siguem amics, sinó per les moltes coses que hem passat junts i que m'has ensenyat. Però m'agradaria que expliquessis quin és l'origen d'aquesta forma de tocar la guitarra que tenim aquí a casa nostra i que en diem el sistema Kumbaya. Gràcies, Carles. Una abraçada.
Quan una persona, quan qualsevol persona... A veure, començaré des de zero. L'instrument més tocat als Països Catalans és la guitarra. És les probabilitats que aquí algú sap, que tots nosaltres sapiguem tocar tres acords amb la guitarra, són altíssimes, no és el piano ni el violí. Això d'una banda. L'altra és que segurament la tocarem amb el mateix patró rítmic, que és el tranca, 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 tranca. I això ho hem après, doncs, a l'esplai.
Exacte.
Perquè l'altra pregunta és per què a Sabadell no hi ha caos. Això un dia m'hauria d'estudiar.
Sí.
Sembla que hi ha els Falcons i no sé si l'Acadèmia Catòlica, però fins i tot sembla que van fer espai també. Bé, aquest patró rítmic és el mateix del calipso, el patró que en diem el Kumbaya, que ve d'una traducció de, bueno, una traducció d'una adaptació del Xesco, suposo, amb l'Arnella. Bé, aquest patró rítmic ens caracteritza molt perquè qualsevol altra cultura rarament acompanyaria així les cançons. Això ens és molt propi. Tu tens una guitarra en anglès i t'acompanyaria amb un altre ritme, o un basc. Aleshores, jo amb aquest misteri, amb aquest dubte al cap, amb el Jaume Arnella, que hi faig feina, a vegades li vaig preguntar, mira, Jaume, passa això. En Jaume Arnella és un dels responsables, afortunadament, que hi hagi repertori en comú i que s'acompanya la guitarra d'una manera amb aquestes cançons. Això ho va fer sobretot als anys 60 i 70, fent cançoners. Fent, vull dir, fent. No recollint, sinó tan sols fabricant-lo, i escampant-ho. Ell em va dir, mira, jo anava per les parròquies, pels caos, pels esplais, ensenyant-los les cançons, i deia, mira, si poses aquest patró, sempre et quedarà bé. I a mi m'agradava, i ell em deia, i a mi m'agradava molt el calipso. Què passa? Si ell hagués fet una proposta que no encaixés amb el nostre tarannà i el nostre clima, no hagués quallat. Però clar, llavors que va llançar, mireu quin temps tenim aquí sempre. És com una petita Jamaica. Catalunya. I si voleu parlem del Xavier Cugat i del rom.
Home,
i de les havaneres.
Tot això ja.
O la bassa. És que ja em diràs que no és jamaicà, allò. Aleshores, això que estic dient sembla una mica una resolució patafísica, però té bastant de solideses. I tenim un patró que és caribeny i és molt nostrat. Per més inri, Can Arnella és una casa que està darrere Can Ostrell. Ara no puc dir sabadellenc perquè encara l'esgarraré i serà terme municipal de Matadepera o Terrassa, encara seria pitjor. Però...
Terrassa, malament,
jo puc
Terrassa.
Dir, no cal que ho digui, jo. Però en tot cas la família Arnella està emparentada aquí a Sabadell amb els Cama, per exemple. Amb els cotxes.
Amb els cotxes, amb els carrossers.
Ah, exacte.
Tota la... També aquí a Vila-Rúbies, també tot
exacte. Això. I el patró aquest és el bany com importar ell i ha quallat molt a la cultura catalana.
M'agradaria que ens expliquessis també amb tants concerts que, per exemple, has fet, ens han explicat que fins i tot una vegada vas actuar damunt d'un tractor, potser?
De tot.
Tot molt rural,
no,
eh?
Mira, per exemple, n'hi ha una d'aquest estil superbonica. Hi ha ciutats i pobles pel país que tenen un tarannà similar al nostre. Un seria Banyoles, no sé si ho coneixeu una mica.
Sí, Banyoles. Sí,
són ciutats que tenen... Jo penso que això els que ens passa una mica a nosaltres, que és que el món rural ens és proper, però alhora també han sigut industrials, llavors hi ha una mena de...
Barreja.
De circulació, sí. De cultura. És a dir, nosaltres ens en podíem anar a l'Apolo, ara, o un fos, o el Nietzsche, de marxa, fins a les 8 del matí, tornar i trobar un tractor. I això, clar, això et crea una estructura mental peculiar. I a Banyoles hi fan un festival exquisit, que el munta entre altra gent un bon amic, en Francesc Viladiu, que és la Fònica. I un dels concerts que fan és a la Barca, que fa el Tom.
El concert dura
el Tom de la Barca, la Tirona. Tu puges a la Tirona, la gent paga l'entrada a la Barca i durant 40 minuts estàs tocant. Aquest potser és dels més, no sé, peculiars i... Però tractors, sí. Tractors ja és una mica gairebé un clàssic, et diria.
No, i això que deies, això lliga molt amb aquest tarannà del Vallès, no? Que al Vallès tenim això, no? Que tenim aquesta part indústria, però encara tenim aquesta part de camp, que és rural, no?
El rural, que a més tenim una paraula genuïna. L'altre dia em vaig trobar una noia a Sabadell, on era?
Tot el rural de Sabadell és...
Sí. I no en tenim consciència, que és una paraula pròpia, com l'ho de donar pel seguit. Que quan ho dius fora es densen que vol dir una altra cosa, i dius, no, que estic dient una altra cosa jo.
I nosaltres aquí ho vam fer, perquè en aquest programa al matí, amb el David Vila, el que vam fer és recuperar tots aquests sabadellenquismes i vam fer que, de fet, podeu buscar a les xarxes, a la pàgina web de Ràdio Sabadell, a la carta, i allà trobareu moltes d'aquestes paraules que ens defineixen.
Badabadoc, eixida, el petador, l'estrep, tot aquest tarannà, d'aquesta manera, no.
Tenim un altre missatge per tu.
Hola, Carla, sóc l'Anaïs Falcó. Què tal? Mira, que em comentaven que digués alguna anècdota que recordés així amb tu. I bé, n'hi hauria moltes, però en el context d'aquest programa em ve el cap que fa uns 10 anys jo estava organitzant un concert a la Taverna del Cat i vam organitzar un concert amb en Jaume Arnella i tu, que en aquell moment estàveu fent bastant el duet aquest. I bé, jo era un moment que personalment estava en aquell amor-odi que tenim a vegades els sabadellencs de tenir un lloc que és el nostre i que l'estimem perquè és d'on som, però a la vegada l'odiem perquè ens el fan odiar sovint des de fora, perquè ens diuen que no som res, no? I en aquell moment, doncs, jo no hi sabia trobar tantes bones paraules com tu les vas dir en aquell moment, que vas dir que justament això, que el Vallès, a vegades som una terra molt maltractada, perquè a sobre de tenir tots els polígons, tot el ciment i tot a sobre, tot Catalunya ens ha de recordar que no tenim cultura i que no som res, i justament som els que la necessitem més, que ens estimin i que ens valorin per justament com resistim davant de tot això, no? Bé, una mica el discurs me l'he anat fent sempre meu i, òbviament, tinc ara les meves idees, però en aquell moment, tal i com ho vas dir, doncs, a mi personalment em va emocionar i trobo que en el context d'aquest programa, doncs, està bé reivindicar i dir que això, que és que en Carles el que té aquesta capacitat com de fer de pont per acostar la gent cap a diferents racons, no? Té aquest punt carismàtic d'atracció i per això molts cops el que es fa és que en molts festivals de músiques tradicionals i així, doncs justament Carles sovint fa de pont entre la gent que no ho coneix i que s'hi pugui costar, no? I això jo crec que és el que sovint es valora molt, molt aquest punt. I res, hi hauria mil coses per explicar, però per avui ja n'hi ha prou, uau!
L'Anaïs, cantant de Corrandes on Corrandes, vivint aire i també una apassionada de la música tradicional, no? Que ella també reivindica molt. Què t'ha semblat aquesta anècdota que ens explicava?
Té a veure amb el que us explicava abans, que hi ha la construcció personal, però alhora va lligada amb un espai d'una tàbula rasa. A Sabadell, una de les coses bones i dolentes és que no tens res. No és cert, però d'entrada, jo ara es comparo amb amics mallorquins, que són glosadors, per exemple, i ells, ostres, que tinc aquest patrimoni. El patrimoni, és d'una banda és una eina, però a la banda es pot ser una llosa. I nosaltres, per bé i per mal, partim amb molt poca informació. I aleshores això et fa fer una anàlisi diferent i unes vivències diferents. Després, quan remenes, veus que sí, que hi ha coses, però ets tu qui tries si ho vols o no ho vols i en quina mesura. I seguiré l'anàlisi que ella ha indicat, que és quan alguna persona pateix un maltractament, en general, una de les coses que estem aprenent a no culpabilitzar la víctima. I el Vallès, el discurs dins el país és una mica aquest. I això a mi m'empipa molt. És que, clar, allò està fet una merda. Escolta, però si està fet una merda, qui la pateix soc jo, no tu. No me'n culpis a mi. I a més l'altre els diu, doncs deixa de menjar dònuts i deixa de... Ara et diré, no mengis res que estigui fet al Vallès. Fes-nos boicot i et quedaràs amb la nevera buida, saps què vull dir? No vinguis al circuit de Montmeló, no travessis cap autopista al Vallès. Aleshores, és una mica dir... I això, per exemple, una de les coses bones del procés és que el país està entrant en pau amb ell mateix i deixant de dir aquest és el país bo i aquest és el país dolent. I nosaltres hem hagut de marcar molt, de dir, escolti, i lliga amb el que deia el Quimi Portet, diu, tu saps el que, quan dic Sabadell, dic d'una dotzena més de llocs, són fronteres internes, són zones de xoc, tu saps el que aguantem? Vine aquí i aviam si aguantes. I no estic tirant flors, estic, mira, nosaltres som així i ens està bé, però se'ns els falta que ens vinguis tu i ens diguis que a més som una merda.
Exacte, no, si ens fas crítica, merda, que sigui crítica constructiva,
exacte,
no?
I a més això, que històricament això ha generat un... En els àmbits de la música és evidentíssim, i en el de la poesia o la literatura, però en d'altres àmbits també és molt clar. Sí, personatges... no sé, ara et dic l'Albert Pla i un
Pere Quart, sí, Pere Quart
o
Joan Oliver,
o d'altra gent que són potentíssims, que són, escolta, aquí som i hi serem.
Exacte, sí, i ens ho hem de començar a creure.
Sí, i a més l'any que ve, que el 2019 se celebrarà el centenari també de la colla de Sabadell, d'alguna manera, que és quan pren el punt de sortida, no? I és el que tu comentaves, no? Aquest tarannà, aquesta manera de veure, doncs, això que deies, no?, que en Pere Quart, per exemple, i la colla, el Trepat, per exemple, o tota aquesta
jo
colla...
Jo penso que és una mica... que això és, sempre ha passat, eh?, el ceramista, el Marian...
El Marian Burgués.
Clar, és un personatge... És, clar, llegeix la novel·la aquella de la Gemma que el fa reviure. Clar, quedes com... Què és això? Quins personatges, no? O la història aquesta dels forts del...
De Cal Ventura.
De Cal Ventura, que quan ell t'explica els Escaiola i que el fill legítim és el Gardel i no sé què, que és com... Què m'estàs explicant? I això és un continu. Hi ha caràcters, eh? Aquí hi ha una certa mala llet. Marcar, no? Versió del punk, diguéssim que és la versió dels anys 70 i 80, però ja és històric, diguéssim. Una mica...
Sí, no, que una miqueta la colla de Sabadell, això que deies de punk, però la colla de Sabadell també és... Penso que s'adelanten els dadaistes, eh? També, perquè fan tota una sèrie d'accions, però aquest caràcter així de socarró, aquest caràcter, això és molt típic, eh? Molt
nostre. I com comentaves, no?, que sempre has estat molt conscient de la situació, de la realitat, no?, de la nostra ciutat i del nostre país, també de la política, no? Fins i tot vas formar part de la CUP, no?, les
llistes de Barcelona. Bueno, a unes llistes europees per garantir que no hi entraria.
Perquè ara que comentaves això, com veus la situació? Com veus la situació del país?
Tinc una malaltia, és que sóc optimista.
Sí?
Sí, sí, perquè... A veure, no som flors i violes, és evident, però és aquella dita que establerta, que és que si tu no et bellugues no notes les cadenes. I ara el que estem prenent molta consciència de l'animalada amb què estàvem vivint, ens estàvem passant, perdoneu, merda. I ara és com dir, escolti, un moment, escolta, no tenim per què aguantar-ho més. Ja veurem, és com quan hi ha futbol, no? Ja veurem si tinguem pel mig, per les bandes, si llancem... Ara, per aquí no ha funcionat, per allà ja ho trobarem.
Seria com una presa de consciència, no? Que, home, així és col·lectiva.
Jo penso que això va passar... Hi ha un company, el Marc Serrats, que diu que hi ha clics, és a dir, tot és un continu, evidentment, però hi ha uns clics, uns moments que passen coses. Hi ha un moment claríssim que és el 2009, amb el Barça del Guardiola, la porta políticament, el 2010 culmina amb aquella manifestació dient, escolta, és que no, si ni tan sols l'estatut a la vostra mida, és a dir, que aneu per nosaltres amb el mala fe. Però jo penso que hi ha un moment d'autoconeixement i d'autodesvetllament molt bonic, que és el discurs del Quim Monzó a la fira de
Frankfurt, és cert. Sí, ara
allà
recordo,
hi va passar una cosa. Allà hi va passar una cosa. Allà va passar una cosa a dir, prou. Escolti, nosaltres som. I ja no estic dient que tots haguem de pensar igual ni vulguem la mateixa organització política, però prou. Vostè no em pot esclafar més.
Escolti, fins aquí hem arribat.
Clar, vostè m'està tractant com un ésser inferior. Jo sóc un independentista radical, ja ho dic ara. No. Però entenc molta gent que pot tenir fórmules diferents. Però aquí va haver un moment que han dit, prou, escolti... Però allà va ser... És a dir, allà va haver un debat molt interessant, que és amb quina llengua ens presentàvem, com alguns actors castellans, que ja estan molt representats, ells mateixos van dir, no, aneu-hi vosaltres, perquè nosaltres estem a moltes fires, aprofiteu per anar-hi. Van passar coses molt interessants a nivell de país. I allà va haver un clec. Jo penso que això es va acabar de consolidar durant el 2009, un any en què el Barça va fer el triplet i l'USAP de Perpinyà va guanyar el top 14 de la Lliga de Rugby francesa, i tota Europa es va omplir de senyeres de sobte i deien, uns de Perpinyà i uns de Barcelona plens de senyeres? Van passar coses. I, per exemple, que es parli de política. La generació de ma mare, la política era el mal. Okay. És a dir, no et fotis en política. Perquè l'única experiència que havíem tingut amb la política era el pare empresonat o afusellat. I aleshores, això està bé. És a dir, jo no tinc per què no poder parlar amb tothom de tot. Ja hem comprovat què passa si s'intenta parlar tot el Parlament. Mira com acaba la Carme, no? Per tant, el problema és aquest, no és ben bé el contingut, sinó que no hi hagi possibilitat de debatre tranquil·lament. I amb això estem, jo penso que estem molt convençuts de com som i anem molt de cara d'endavant. I això és bo.
Hem parlat de política, hem parlat de música, de la teva infantesa, però també volíem parlar d'un vici. Ens han dit que tens un vici, que és la bici, no?
Bici per decisió, que dic jo.
Per què t'agrada tant i com és viure a ritme de pedalades? No sé si això et fa doncs, veure la vida d'una altra manera, no?
El seu vici és el vici.
Sí,
sí, això és una qüestió d'accent, no? Exacte. Posem l'accent.
Nosaltres com no distingim la B alta a la B baixa?
Ah, exacte.
Aviam, hi ha dos períodes. De quan tenia entre els 18 i 20 anys hi vaig anar molt, amb diversos companys, amb el Jaume Rovira, amb el Carles Garcia, amb el Joan Alai, fins i tot algunes rutes, i va desaparèixer del meu món. I afortunadament, fa 5 anys, em vaig trencar el tendó d'Aquiles. I en la recuperació, que has de ser curós, perquè si no pots quedar una miqueta coix, em van dir, m'aniria molt bé anar amb bicicleta. I em vaig agafar una. I encara hi soc. M'hi vaig ben enganxar i ara és com... de fet, no ho digueu a ningú, però vaig més en bicicleta que estudio acordió. M'hi tiro més hores amb la bicicleta perquè també hi ha una qüestió d'edat, hi ha un partit, un moment que el cos, si no el tens una miqueta en forma...
Es rovella.
I llavors aquí vaig dir, això em va de conya pel cap, per tot. I fins i tot, ara que m'he trobat uns períodes que no he tingut cotxe perquè se'm va morir, vaig als concerts en bicicleta.
És el millor transport, no?
Sí.
I, a més, aquí a Sabadell hi ha la penya aquella, la Palomino, no?
Palomilles.
Hi ha els
dos, hi ha el millor ciclista de Sabadell. I de fet...
Que això és, vaja, també és una de les coses típiques, sortir aquí al Vallès i aquí a
sí,
Sabadell.
Sí, allà que el pare es troben els de l'Unió Ciclista.
Exacte, carretera de Prats, no? Sí. Ja, sí.
Una sortida que faig és anar a Prats, per exemple. Perquè molta gent que els dius, no, la carretera de Prats, diu, la Prats de què?
Clar, exacte.
I els de Prats no saben, perquè alguns no saben, perquè tenen un cartell que posa Sabell 72.
Prats de Lluçanès.
I ets més de viatjar sol o acompanyat?
De tot. Soc molt solitari, en general. L'acordió també és un instrument que ho porta o va associat, no saps qui és primer. Però sí que a vegades m'agrada estar amb gent quan faig tirades molt llargues, que hi tinc tendència a, no sé, estar-me 15 hores amb la bici durant un dia. Però si vaig sol m'agrada... també m'agrada. A vegades, el món del ciclisme també és que durant una estoneta pots compartir. Si trobes algú a la carretera que va a un ritme similar, t'hi estàs una estona i xerres, i després te'n vas. Jo faig carretera i prou, a vegades camins amb alguna bicicleta una mica més preparada, però en muntanya no en faig, i vaig o bé sol o amb una colla que tenim que es diu el Nervi de la Llibertat, que és un lema que trobareu a la Font de Montserrat, que ens van explicar d'on venia. A les rajoles que hi ha a la font, sota la Bates Carrer, hi posa el Nervi de la Llibertat.
Sí.
I ens va semblar un lema...
Boníssim.
Ho diu tot. I la nostra colla es diu així. És una colla intercomarcal de Sabadell, em sembla que som jo i prou, i a vegades quedem. I el que tinc costum de fer és o sortir de sol o anar a la feina, per exemple... Doncs això, tinc 3 concerts, ho combino entre tren i bicicleta, demano els acordions i vaig fer els concerts. O tirades molt llargues, una cosa que es diu en brevets, que t'estàs 15, 18, 20 hores en bicicleta durant un dia, amb les teves bosses i anar a menjar. De fet, a Sabadell hi ha bastanta cultura ciclista,
sí,
com ha comentat ell. Tenim un ciclista d'èlit, el David de la Cruz, de Campoamor, que està corrent a l'Escai.
Perquè, a més, segueixes el del Tour,
molt.
El de la Vuelta...
Tot.
Tota la... Segueixes, no?
I, a més, hi ha una cosa... Per exemple, el Vilarrúbies, que abans en parlàvem, encara s'hi fa una tortola ciclista amb l'Albert Sanz, que és un exciclista professional, i a Sabadell hi va néixer, o és un dels focus de naixement, del bicitrial. En aquell moment em deien el trialcín. I aquestes fotos existeixen. De les primeres competicions que es van fer al país es van fer al Parc Catalunya. I la primera bicicleta que se sap, no et diré l'àmbit perquè no puc dir el món, però segur, el país segur, que se sap que es va fer expressament per a bicitrial, es va fer Cal Montells. Perquè abans eren bicis trucades. Estem parlant de finals dels 70, principis dels 80.
Imagina, no, Josep, que som d'importants, eh?
Som el centre del món.
Som el centre neuràlgic del món. Sempre acabem Sabadell, així, sí. Amb els nostres convidats.
I una cosa molt, molt, molt ràpida, molt ràpida. Ens has de parlar una miqueta del País Basc.
Ah, no sé. Doncs mira que la sirena de Guernica la van fer aquí, a l'Obra Moderi, no?
No, vull dir, el teu amor, la teva...
Bé, hi vaig anar a viure.
Hi vas anar a viure uns anys, no?
I sí, ara tinc la canalla que són allà. vaig separar, ara visc aquí una altra vegada, i sí, sí, he estat 11 anys a Sogarramordi. Sí, sí.
Fantàstic.
Doncs se'ns acaba el temps. Ha passat molt ràpid, eh?
Rapidíssim.
La veritat és que ha estat un plaer.
Fantàstic.
Ens agradaria que, per acomiadar, doncs, a dues coses, ens recomanessis una altra persona així singular, especial, que pogués, doncs, venir a compartir estones de ràdio amb el Josep i amb mi, i la seva alegria de viure, i també, doncs, una cançó per tu inspiradora per acabar i posar punt i final a aquest programa.
Doncs mira, tal com us he esmentat tot això, aquesta història del bicitrial i Sabell com a punt molt important, em sembla que seria molt, molt, molt interessant una xerrada amb les germanes Avant, que acumulen uns quants campionats del món de bicitrial, que tenen
campiones, cert,
l'espai de l'escola de bicitrial a Parc Catalunya, i que, a més, hi ha una curiositat, que és això, que no sé si a elles potser no els hi farà gràcia, però és el cas de les bessones, no?, dels bessons. Si entrevistes unes bessones, és una persona... No, evidentment, però hi ha alguns elements comuns que ho pot fer interessant, trobo.
Serà molt interessant. Sí, sí, sí. Evidentment, igual que tu ens molt, explicaves molt, i comparties, molt, no?, aquesta inquietud per descobrir-te, no?, a dins de la teva família, no?, i amb la teva cultura, doncs segurament, doncs, elles ens podran explicar moltes
coses,
de fet, de compartir, no?, aquesta identitat amb una altra persona. I la cançó, per acomiadar-nos?
No sé, qualsevol cançó i dansa de Montpou m'agradaria. M'agrada molt.
Per què?
Mira, t'explicaré una anècdota molt ràpida i ho entendrem. Hi ha un guitarrista molt bo, català, sospito que és en Jordi Bonell, perquè no me'n van dir el nom, que se'n va anar als Estats Units a fer totes les estudis de jazz, bla, 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 tot, 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 tot. I quan va acabar li van dir, mira, aquí ja ho has fet tot. Torna a Europa i hi ha dos autors que són molt enriquidors per tu, un serà Fauré, i l'altre li van dir, Montpou.
Montpou, en francès.
Perquè estava exiliat a França, fins que se'n va donar a dir, m'estan parlant del Montpou. Montpou és un... fora de sèrie absolut. Fora de sèrie absolut, i és essència pura, saviesa i t'hi veus. És com el Toti Soler, els Ascens, i t'hi veus. T'hi veus.
Moltíssimes gràcies, Carles. Bona setmana.
Gràcies, igualment.